En l'aigüera que ens aportarà en Sergi Corral per continuar amb l'informatiu i a l'alcaldia amb l'Ali Giner. De la meva part res més. Demà hi torno. Adéu-siau, que acabin de passar un molt bon dia.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera.
Molt bon dia a tothom, molt bon migdia, millor dit, d'aquest dimecres 22 d'octubre de 2025. 22 d'octubre, encara que no ho sembli, perquè amb les temperatures i amb la bonança que estem tenint els darrers dies, sembla gairebé primers de setembre. Sembla que estiguem fins i tot per festa major, o per festa major fa més mal temps que no pas aquests dies. Ahir, per exemple, hi havia molta gent a la platja. Doncs comencem a Aigüera d'avui, Aigüera que tindrà molts continguts. Parlarem amb mirades d'igualtat, en aquest cas amb Lourdes Boix i aquest llibre que va fer Salaó és nom de dona. Avui tenim el sorteig de la loteria, encara hi sou a temps d'apuntar-vos, al 972-77-10-00, trucarem a la biblioteca. I també tindrem un reportatge sobre uns tallers de pesca promoguts per la Confederació de Cofradies de Pescadors de Catalunya i Pesca Neta, que es van fer ahir en el port, en el maram de l'Escala. I primer, ja sabeu que engeguem Aigüera fent una miqueta de reflexió. I avui us volia fer una reflexió. Ahir, precisament, avui parlarem d'aquests residus que hi ha a mar, molts cops els residus plàstics. I ahir, mirant al fons, a part d'anar-hi a l'acte aquest al dematí i on hi havia diversos tallers i l'experiència dels pescadors, evidentment, ahir a la tarda em vaig acostar-me aquí a la riba, vaig mirar, com faig moltes tardes, vaig mirar a les pedres, aviam si hi havia quelcom, i el que em vaig trobar van ser, per exemple, tovalloletes. Us heu arribat a fixar la quantitat de residus que provoquen aquest producte que és d'un sol ús, és d'usar i tirar, que en diríem? S'ha posat molt de moda per netejar-se, per netejar tot i a qualsevol moment. Quan, per exemple, fins fa pocs anys això s'havia fet amb el paper de tota la vida o amb un drap que es podia netejar després i es podria rentar. Fem una reflexió sobre això i anem no només en residus i al reciclatge, sinó que la clau és la reducció. I en aquest cas jo diria que no hauríem de reduir, sinó que hauríem d'anar eliminant-ho directament. I aquesta sintonia, com cada cop que engeguem l'aigüera, és per l'abans informatiu. Tinc aquí ja asseguda la Lali Giné. Lali, benvinguda.
Hola, hola, què tal? Hola, què tal?
Ets molt de tovalloletes, tu?
No n'he utilitzat gairebé pràcticament mai, potser fa anys, però ara fa ja molt temps que no n'utilitzo. Però saps quin és el... Més enllà de les tovalloletes, el problema principal, per mi, és la quantitat de plàstic que generem.
Moltíssim.
No que gastem, sinó que ens fan gastar.
Exacte.
Val?
Involuntàriament.
Involuntàriament, perquè tu vas al supermercat i tots els envasos són de plàstic, de tot, tot, concretament tot. Per tant, i per què són de plàstic? Perquè és el material més barat per produir envasos. No? Si hi hagués una normativa que digués a partir d'ara prohibit envasar en plàstic, les empreses haurien de buscar altres materials més sostenibles per poder vendre els seus productes, però no ho farà ningú.
No, no.
Perquè això
abans
seria
sí fèiem,
un d'alta... Abans...
Les ampolles de vidre les
fèiem,
eh?
Anaves a la bodega i anaves a sí. buscar el teu vi amb la teva ampolla, la llet fins i tot, etcètera. Bueno, sí, ja sé que estem parlant de fa molts anys, però alguna cosa haurem de fer perquè, òbviament, doncs, tu intentes no generar residus i vas al supermercat i dius que és que no hi ha manera, és que no és possible, saps?
I aquí se'n veu alguna, però recordo imatges de vídeos submarins, per exemple, de Badalona, del fons al sí. mar de Badalona, que són tremendes. O sigui, les imatges hi ha com una catifa tot de tovalloletes.
De tovalloleta, bueno, les tovalloletes ja no té nom. És que ja no té nom.
És tremendo.
Vinga, som-hi, va.
Actualitat.
L'escala. Vinga, l'escala. Parlem de multes. Mira, allà mateix estàvem. De sancions per reduir l'incivisme, la policia local ha aixecat 160 actes des de principis d'any, d'entre els quals una seixantena han incoat procediment administratiu i més de la meitat de les infraccions estan vinculades a la tinença d'animals i el 40% per malmetre la via pública, com a dipositar, per exemple, deixalles fora dels contenidors, etc. En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana aposta per incrementar les sancions amb l'objectiu de reduir l'incivisme i posa com a exemple poblacions com Figueres o Palafrugell. Anirem més al detall de quines són concretament aquestes infraccions, perquè, és clar, la tinença d'animals, bueno, entenc que és la del recollir excrements i
no
portar-los lligats
o
qualsevol, sí. qualsevol cosa d'aquestes, no? Però, bueno, clar. Doncs d'això en parlarem amb en Robert Figueres i això... ens explicarà doncs quines són les multes que s'han posat aquest any. Vinga, sí, això.
Súbeme la ràdio.
Súbeme la sintonia. Molt bé. Neix la iniciativa Dijous de Tapes. En teníem poques de tapes aquí a l'escala. Aviat ho tenim, això, eh?
Aviat
ho tenim, sí.
Però això és un plagio.
Sí, una mica, sí.
Això és del Pincho Pote. Del País Basc, d'Euskadi, que és els dijous.
Són els reis.
Són els reis de les tapes, els reis.
Intentar copiar-los...
No, tot el que sigui copiar aquestes coses,
però està bé, està important cultura. Vinga, Dijous de Tapes, organitzat per l'UBET, una iniciativa que pretén ser una nova excusa per sortir al carrer, però no ho dic jo, que ho diu
el canvi d'hora, ara que canviarem d'hora.
El canvi d'hora, exacte, ara que canviarem d'hora, doncs és ideal sortir a les 5 de la tarda. Bueno, i impulsar el consum a l'escala. A aquesta nova campanya s'hi ha sumat 17 bars i restaurants del poble que cada dijous, a partir del proper 30 d'octubre, oferiran als visitants una tapa exclusiva més un zurito de cervesa, vi o vermut.
Bien.
Tot a un preu de 3,50.
Fantàstic.
Bueno, més o menys el preu que estava a la tapa de l'anxova. Sense
la beguda.
Sense la beguda, exacte.
Sí, que més econòmica, eh?
Entenc que això és...
beguda inclosa.
Ho sabrem, és amb beguda inclosa, sí, per tant, sí. Home, doncs està molt bé,
Està molt bé.
Els dijous, dia bo de la setmana.
Dia bo per fer la roda.
Exacte.
Som-hi, Lali.
Més. Va, i parlem del sisè taller de cançons tradicionals de l'Escala que es dedica al Nadal. El taller aquest de cançons tradicionals tira endavant una edició extra dedicada a les Nadales. Després de 5 edicions fent reviscolar el patrimoni musical escalenc, Ramon Manent i els seus alumnes preparen 14 temes nadalencs recuperats del cançoner de l'Escala per un concert final el 12 de desembre a l'Alfolí.
Doncs, bueno, Nadales.
Nadales.
Hem de començar a practicar, eh?
Estem a finals d'octubre, encara no tenim tots sants aquí, però ja està el Nadal, ja el tenim aquí.
Als supermercats ja hi ha coses de Nadal.
Sí, ja el tenim aquí.
En Manent ja fa tallers de Nadales.
Ja fa tallers de Nadales.
Les llums del carrer dintre de 4 dies, el canvi d'hora...
Bueno, exacte, i a la que et descuidis ja tindrem el Crist penjat també amb la Setmana Santa.
Veus avui, de les passions, que dèiem ahir, que ja es van fer les trobades de passions.
Bueno, això ja ens hem patat.
Llàstima que encara estem a 28.
Abans que neixi ja l'han matat, saps?
Ja l'han matat. Llàstima que encara estem a 28 graus.
Això, aquest és el problema real. Vinga, més cosetes. Víctimes del Patronato demanen ser reconegudes per la Llei de Memòria Democràtica. La Comissió d'Igualtat del Congrés va comptar ahir amb la compareixença del grup de dones represaliades del Patronato de Protecció a la Mujer. L'objectiu, visibilitzar la vulneració de drets en aquests centres i demanar justícia i reparació. La diputada Edna Estrems va donar suport en tot moment al col·lectiu i va demanar modificar la Llei de Memòria Històrica. Per tant, una de, doncs, encara de les conseqüències del franquisme en aquest país i, per tant, de tot vinculat amb la Llei de Memòria Històrica. I mira, Nadal també vinculat als esports, d'alguna manera, eh?
No em diguis. S'han de cremar els torrons, ja.
Sí, s'han de cremar els torrons perquè s'han obert les inscripcions per la Santa Esteve Run, o sigui, la cursa de Sant Esteve de tota la vida.
Per cremar els torrons.
Per cremar els torrons, correcte.
Però després venen els canelons, perquè primer corres i després venen els canelons.
Clar, exacte. Sí, perquè vas a córrer al matí i després al migdia tens els canelons de Sant Esteve, que Déu-vos en guarda, que no... Jo crec, un any em sembla que... Ma mare li agafa per innovar, a vegades, i mira, el Nadal encara es comporta, però el Sant Esteve fa coses estranyes. Innova en la cuina i clar, no m'emprenya, no la tradició, els tradicionals canelons. Bueno, dit això, ja està, era un petit incís que m'ha...
És un petit, eh? Necessitava... La teva mare, la pròxima secció de cuina de Ràdio Bascala.
Sí, necessitava explicar-ho, ha de venir amb les seves innovacions. Va, doncs això, que el Club Esportiu L'Escala ha obert les inscripcions a la Sant Esteve Run d'aquest any. Els interessats i interessades s'han d'inscriure de manera telemàtica. També hi haurà la possibilitat d'apuntar-se al mateix dia. L'estructura seguirà sent la mateixa de l'any anterior. Curses infantils i distàncies de 5 i de 10 quilòmetres. Jo ni de la de 5 ni de la 10.
No, jo de la cursa de la cuina fins a la taula per els canelons.
Aquesta
és la bona.
Aquesta és perfecta. Que ens queda un titular.
Tot per tu. Avui molt bon dia de platja encara.
Sí, només el problema és que estem a l'octubre, però no passa res.
Dia de platja encara. Avui aprofiteu, senyors i senyores, perquè tornarem a fregar aquells 25-26 graus. O sigui,
morirem tots.
I demà sí que tindrem una mica més de terrabastall, amb canvi de vents. Començarem el dia amb garbí i amb ponent, a mig matí entrarà tramuntana, alguns núvols més, i demà temperatura que començarà a baixar. Però no espereu que vinguin aires de Sibèria i aquestes coses, no. Perquè encara queda molt. Començarà a normalitzar, però tornarem a passar dels 20 graus, o sigui que... Bé.
Sí, no, mentre estiguem allà mateix, en fi... Canvi climàtic, què li vamos a fer?
Què li vamos a fer? Lali, ens hi trobem al punt de la una.
Al punt de la una, després amb l'alcalde, a veure si aquesta setmana si ens pot atendre i bueno, preguntar-li tot el que ens ha quedat en el tintero, com es diu en castellà.
Moltes gràcies. Fins després.
Fins després.
Nosaltres el que fem és continuar en el Més Calent a la Higuera, quan passen 14 minutets de les 12 del migdia, i amb aquesta secció de les mirades d'igualtat, on avui l'Ona Vilà entrevista a Lourdes Boix amb motiu de la publicació d'aquest del llibre de Salaó, És nom de dona.
I I un dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala per parlar de diversos temes en perspectiva de gènere. Si fa dues setmanes parlàvem d'equitat en el treball i en sortia el concepte aquest de segregació horitzontal, és a dir, el fet que hi ha sectors laborals molt masculinitzats i sectors laborals molt feminitzats, avui volem parlar d'un d'aquests sectors feminitzats, no? Concretament un sector que aquí a l'Escala té una gran presència, que és el sector de la Salaó. I ho farem amb l'historiadora escalenca Lourdes Boix, que recentment ha publicat un llibre que ens en parla, que és Salaó és nom de dona. Lourdes, bon dia.
Bon dia.
A veure, dèiem, Salaó és nom de dona, no?, el títol d'aquest llibre. La Salaó sempre ha estat feminitzada?
Sí, de fet eren les dones les que, esclar, estem parlant històricament de l'època en què es pescava amb els sardinals, que és quan es va introduir també la Salaó tal com la coneixem avui. Recordem que en el terme municipal hi ha la factoria de Salaó del segle I després de Crist a Empúries. Aquí no sabem si hi havia, segurament hi havia homes i dones, i el més segur és que fossin esclaus, perquè era una societat esclavista, la grega i la romana es basava en la mà d'obra esclava. Bé, anem a la Salaó tal com la coneixem avui, i l'Escala és l'únic poble de Catalunya en què hi ha hagut aquesta tradició que no s'ha interromput mai, a diferència d'altres pobles de la costa catalana, que molts a partir de... que salaven peix, com era Cadaqués, Roses també, Palamós, Begú, Tossa, tots salaven peix. Però a l'arribar al turisme massiu, a la dècada dels 60, ho varen anar abandonant. I en molts llocs els hi van ser més rendibles posant bars i restaurants, perquè els salins, que es deia Salí, la fàbrica de Salaó, era a la vora del mar, excepte l'Escala. I l'Escala, per tant, parlem d'un treball essencialment femení que s'ha transmès de mares a filles fins avui, en què queden també algunes filles, no?, que els havien, o sigui, que els hi han transmès aquesta experiència, tot i que treballen altres dones, que algunes doncs potser són acabades d'arribar a l'Escala,
Per tant, aquesta Salaó que al principi estava a la vora de la platja, no?, i que ara ha quedat relegada a aquests polígons industrials més que a les fàbriques, però ja abans eren dones i ara continuen sent dones, no?
Sí, i abans hem de parlar doncs d'una època en què el treball no s'assegurava. Hi havia, o sigui, quan dic aquesta època dels sardinals, vull dir que es varen introduir a la costa nord de Catalunya, vaja, a mitjans segle XVI, i és un tipus de pesca i Salaó que va perdurar més de 300 anys. Després varen venir les tranyines a principi del segle, que és la pesca actual. Molt bé, l'Escala, el 90% de la població era de famílies de pescadors. Com funcionava? Els homes sortien a pescar, eren homes, amb aquesta pesca sortien dues vegades al dia, se'n deia l'alba de prima i l'alba de matinada, ara no m'entretindré, però bueno, era just abans de sortir el sol i just després de la posta. Llavors ells calaven les seves xarxes i després havien de llevar, i quan arribaven a la platja desmallar o desempescar el peix, i ja de seguida aquell peix havia de ser conservat en sal. Per tant, a l'hora que arribessin, fos el vespre, i treballar fins a les 3 de la matinada, doncs això ho feien les dones. Els homes després menjaven una mica i se n'anaven a dormir, i eren les dones les que, dins de les fàbriques, que eren tot al voltant de la platja del Port d'en Perris i de la platja del poble, la platja de les Barques, doncs treballaven. Però és que més, aquesta època els hi pagaven, era un treball remunerat, però esclar, parlem d'una època que la gent no estava assegurada. El màxim que hi havia era des de la confraria, que després va ser el pòsit i després ara se'n tornen a dir confraries, quan un pescador es moria en mar, es feien subscripcions populars o ja es anaven recaptant fons. De fet, neixen per això, no? Per ajudar llavors la vídua i les criatures. Doncs les dones, a més d'això, havien de tenir cura de la llar, del menjar, de la neteja, de l'hort, si tenien un hort. També anaven a ajudar la vinya, això també ho feien els pescadors, la majoria tenien una vinya o dues, perquè així s'asseguraven el vi de tot l'any. I després de la mainada i dels grans, fossin els pares, fossin els sogres, vull dir que no paraven en tot el dia, sumament ocupades.
Per tant, treballaven a la Salaó, però alhora tenien tota aquesta doble jornada laboral, no?
Sí, sí, sí. Després van començar a estar assegurades, doncs això devia venir potser ja als 50, 60, perquè ja es va obligar en tots els treballs, Funcionava així en tots els treballs.
I a part de la Salaó, hi havia altres oficis relacionats amb el món del mar que també eren exclusivament feminitzats?
Sí, sí. Abans era el remendar les xarxes, en el qual també era remunerat, Ja dic, no assegurat al principi, i tot això va venir amb la legislació. Excepte, cobraven, excepte les que eren familiars del patró d'aquella barca.
Aquelles no cobraven.
Aquelles no. Havien de treballar a casa. Bueno, jo recordo de petita, la meva mare i la meva àvia treballaven a la botiga i el meu pare no guanyaven res, ni sou ni assegurança. Ja se suposava la gent que era de la família que tothom ajudava, I jo mateixa també vaig ajudar de petita i ni ajudava.
I no em vas veure res, Per això. Tant, tenim aquestes remendadores, no?, també, a feines feminitzades.
Sí, en canvi ara, diguem que s'ha masculinitzat. Per què? Perquè la dona ja ha accedit al món laboral en extensió, en el que sigui, no?, i ja no, diguem que no està alliberada entre cometes. En aquesta època, les dones tenien tres opcions. Evidentment, hi havia les dones que treballaven la terra a l'escala en els masos. Molts masos eren de propietaris que vivien a Girona, a Barcelona, i tenien masovers. Doncs la masovera, encara amb Canal 10, amb en Miquel Pagès, vam entrevistar l'última família a Cinclaus, que eren masovers. I tant l'home, en Joaquim, que es va morir fa poc, en Joaquim Malé, com la dona, la Laura, i la Laura me'n recordo doncs, que ens explicava la seva feina a l'hort, cuinant, cuidant també de la família. Això, la dona a pagès, el treball de la terra. I després, la dona de família de pescadors o d'altres oficis, tenien tres oficis. Hi havia, doncs, les que ja els ensenyaven, no?, les mares remendar, com he dit, la fàbrica de Saló, i durant un temps hi varen haver a l'escala fàbriques de gènere de punt. Gènere de punt. Feien samarretes, calçotets, també van fer jerseis, mitjons, i n'hi havia algunes a l'escala, I llavors em varen fer un treball amb el museu i recordo doncs, que hi havia una diferència entre les que anaven a la fàbrica de gènere de punt i les que anaven a la fàbrica de Salaó, no? I amb una dona, recordo que ens va explicar, la Maria Teresa Pellicer, diu, a mi m'agradava més anar allà a la Salaó perquè xalàvem més, a l'escala ho diem així. I jo dic, ah, per què? Diu, perquè allà podíem xerrar, podíem cantar, havíem d'anar treballant, però érem més lliures, I, en canvi, a la fàbrica de gènere de puny, el soroll de les màquines no deixava que... O sigui, era un treball silenciós.
Hi havia telers, no?
Telers, i individual, O sigui, en silenci, en el teu teler, i clar, doncs, n'hi havia, en canvi, n'hi havia que ens deien a mi m'agradava més el gènere de punt perquè era més net.
Clar, allà no, la Salaó és més brut, no?
Tot era, el terra era moll, de brou, amb uns davantals que es posaven de saca, que quedaven encartronats de la sal, diguem que el treball no brut, però, bueno, no hi havia res brut, bueno, perquè la sal impedeix la putrefacció del peix i, per tant, era un local asèptic, amb la sal. Asèptic, A-S-E, eh?
Però això, dues fàbriques molt feminitzades, no? Tant la de Salaó com la dels...
Absolutament. I remendar que totes les fotografies que tenim són dones assegudes a terra aquí al llarg del passeig marítim, perquè les trenyines, la xarxa era llarguíssima, podia potser fer un quilòmetre, i llavors hi havia les caps de colla, i doncs anaven a avisar les altres dones. I també era un treball, doncs, quan arribava la trenyina, bueno, aquest potser era un treball diurn, perquè necessitaven la llum del dia. El que es havien de protegir amb paraigues del sol, o un barret, i amb abrics de la fred.
Perquè era una feina que es feia a la platja, entenc.
En el passeig, perquè era dur... I la xarxa era, bueno, era asfaltat o pavimentat, i la xarxa era més neta, a la sorra. Després, els sardinals es havien remendat a lo que ara és sobre la creu i la mar d'en Manassa, allà on se fa el portal blau. Allò és terra, terra i herba, i allà era més net per remendar la xarxa, perquè a la sorra els hagués quedat... tot, bueno, de mal fer,
I em deies, ho veiem a les fotografies, el llibre aquest, Salaó és nom de dona, és un llibre fotogràfic. D'on surten totes aquestes fotografies?
Doncs hem tingut treballs, no? Jo ja jo ara estic jubilada des de l'1 de gener, però això és un treball que vaig començar a fer, mentre era directora, només que es va presentar aquest divendres de la festa de l'Anxova, I ja me'n vaig adonar que a l'arxiu històric, de fotos de Salaó n'hi havia molt poques. El mateix Josep Esquirol, el gran fotògraf, doncs centenars de fotos dels sardinals a la vela llatina, perquè, és clar, era preciós. És que qualsevol fotògraf allà tenia...
Sí, exacte, sí, encanta, fotografiar això.
Una estètica impressionant. I, en canvi, què passava? Entrar a la fàbrica. Tot el terra era això. La gent abans, molts anaven amb espardenyes. I potser per això es
era
frenaven.
Incòmode, no?
En té un parell, en Josep Esquirol, de fora de lo que ara és el restaurant La Caravela, havia estat al Salí de Can Jué. I posa Salazones, d'Eugeni, Jué. I en té un parell o tres que es veuen de fora, i la gent... Homes i dones triant el peix a fora. Els homes se suposa que l'acabaven de portar. El portaven amb unes semals, la mateixa semal de la vinya, transportaven el peix des de la platja, d'allà davant, fins en els salins. No? I les dones a dins, doncs, que el anaven preparant amb sal. Doncs d'en Joan Lassús, que és el següent fotògraf, no en tenim cap. Potser hi va entrar i potser en va fer alguna i no ens ha arribat. Aleshores, aquí hem posat totes les que tenim. De l'Esquirol n'hi ha totes cinc, n'hi ha una que és inclòs, bueno, que encara el net és fotògraf, i després ja venen unes fotos que ens han cedit els descendents dels propietaris. Tant la fàbrica Callol-Callol, com la fàbrica Callol-Serrats, com la fàbrica Solers... I després ja venen les de la Magdalena Sureda, el que ara són anxoves de l'Escala. O sigui, n'hi ha 21 justes en blanc i negre. No n'hem trobat més. I mira que des de que sóc a l'arxiu i al museu hem entrevistat moltíssima gent gran i n'hem demanades. I clar, les que tenen doncs, són aquestes que tenim aquí, doncs alguna de repetida. Després, el treball de recuperació ha estat a partir del color. I ens n'han portat, doncs, els hem anat a buscar, doncs, d'aquestes fàbriques mateix i de dones jubilades que hi havien treballat. També vull dir que m'he oblidat que es va presentar un documental, un vídeo, de mitja hora, que Canal 10 ja l'emetrà, perquè les imatges són de Canal 10, concretament les va fer la Maria Negra, i ara, doncs, el vàrem editar. I es va presentar també aquest dia, i allà es podrà veure gent que molts ja no són entre nosaltres, doncs de dones que jubilades i d'aquests propietaris de les fàbriques.
Per tant, un treball de documentació que us ha costat pel fet aquest que deies que no hi ha gaires fotografies, no hi ha gaires testimonis d'aquesta salaó. Creus que hi pot tenir alguna cosa a veure el fet que fossin dones les que feien la salaó?
No, aquí no, perquè el mateix Esquirol, que li interessava documentar-ho tot, pensa que té unes fotos d'oficis de la sega. Hi ha homes i dones. I a més, l'Esquirol, clar, imaginem aquella època, aquelles... que ara ho representa en Sergi Corral a la festa de la sala, sí, amb aquella càmera, no?, I el drap negre i el trípode. Doncs feia col·locar molt bé la gent, perquè un no tapés a l'altre, i tenim les cosidores allà amb la modista, tenim espardanyeres... Mm-hmm. No, ell ho va documentar tot. L'únic que jo crec, i ell va documentar, ja t'ho dic, en tenim 4 o 5, 4 de l'interior. Mm. Ell va documentar tot, homes i dones, el que li interessava era aquell ofici, però jo crec que aquest fet que... Això, i bé, el terra era moll, peix... Si vas amb espardenyes ja no entres perquè la sola d'espar et quedarà xopa.
Era la complicació del lloc.
Sí, era la complicació del lloc. Era un interior, però un interior humit. I curiosament, clar, no ens ha arribat tot de l'Esquirol. S'ha perdut,
clar.
No ho sabrem mai. De l'Esquirol no en tenim cap d'una fàbrica de gènere de punt. I a la seva època també n'hi havia. En canvi, en tenim una d'en l'Assús, però no hi ha cap dona treballant. Té el taler. Uh-huh. El taler, i prou. No, i no tenim més de les fàbriques de gènere de punt.
Per tant, un altre sector que també falta en fotografies.
Sí. Uh-huh. Molt poc. No, és que, de fet, les dones que vàrem entrevistar tampoc tenien cap fotografia. O sigui que... A veure...
Bueno, aquestes coses, potser un dia obrim una caixa de l'Esquirol i allà ens apareixen, no?
Sí, el treball amb el gènere de punt i els telers, això està molt ben documentat a Terrassa, en el Museu de la Ciència i de la Tècnica, allà amb les filatures, allà tenen més fotos, que hi ha noies joves, també. Però aquí, doncs, és el que tenim, eh? Lo de les remendadores, ja vàrem fer un llibre que es va presentar aquest any passat, no l'altre, la festa de la sal. Ara tocaven les esganyadores, que es diu, i això, també vull dir que arriba a l'actualitat.
Sí, perquè encara avui hi ha saladores,
Exactament, hem posat les fàbriques actuals, hi han unes 80 fotografies, i les últimes són les fàbriques actuals, amb unes fotos que va fer en Robert Carmona, i que ja, bueno, treballen amb mascareta, gorro... És un treball més individualitzat, també, per normes sanitàries, i en canvi veus abans, doncs... a les fotos antigues, com pots veure, totes somriguent, sense mascareta... Sense bueno, gorro, bueno, però...
Eren altres temps,
No va passar mai res.
Doncs moltes gràcies, Lourdes, per descobrir-nos aquests oficis mariners que feien les dones i per presentar-nos aquest llibre de la Salaó és nom de dona.
Sí, que vol ser un homenatge a les dones de la sal de l'Escala. Aquestes dones, doncs, d'ahir, d'avui i de sempre, esperem que pervisqui aquesta indústria i la pesca, esclar. La pesca que alimenta aquesta indústria. I potser algun dia podríem fer un llibre del treball en clau femenina, des de l'antiguitat fins ara, però ja agafant tots els oficis.
Mira, seria molt interessant. Ens l'apuntem per una propera entrevista.
Sí, podrem fer, ja ho suggeriré en el museu.
Que bé, Lourdes, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I quan passen gairebé 4 minutets de 1/4 del migdia, aquí en el més calent, a l'Aigüera, fem una petita pausa musical després d'escoltar aquesta entrevista de la Ona Vilà amb la Lourdes Boix. Seguidament farem el sorteig de la loteria, que ja tinc en Paco Torres assegut aquí a l'estudi Urra de Ràdio L'Escala, però us deixem amb aquest Adiós Ríos, Adiós Fuentes, d'una versió que han fet un grup que es diu Escuchando Elefantes.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, ortiña que quero tanto, figueirinhas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, que asiñado meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras na igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que ulle daba o meu amor, camiriños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nasci, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, herviñas do campo santo donde meu pai se enterrou, herviñas que riquei tanto, terriña que nos criou. Xa se ollen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiña, nunca máis han de tocar. Xa se ollen lonxe, máis lonxe.
Doncs aquesta versió de la clàssica, Adiós Ríos, Adiós Fontes, una cançó original de Mancio Prada, aquest cantautor, que l'han versionat aquest grup, Escuchando Elefantes. I ara el que anem a fer, ara sí que anem a fer, ens anem cap al sorteig de la loteria.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia, amb la sort entre les aletes.
Molt bon dia, Paco.
Bon dia, Sergi. Penso que la primera vegada que fem això.
La primera no, n'hem fet moltes.
De sorteig?
Sí, home, i tant.
Sí?
La primera vegada aquesta temporada, però quan no hi era la Cris que feia jo la Higuera, n'havíem fet molts de sortejos de loteries.
Bueno, pues mira, perdona.
De l'Estado, loteries de l'Estado.
Bé,
Paco,
doncs,
som-hi.
Anem pel sorteig. El número del dècim és el 99.768.
Vale.
99768.
Quasi dalt de tot, El número més gran seria el 99999.
Bueno, i el 0000.
Aquest és el més baix de tots.
Molt bé. Doncs és el Muño de Rochela, Terres del Domiño, Lugo.
Lugo. Veus? Escoltàvem una cançó gallega i el número de loteria de Lugo.
De Lugo. Doncs anem per...
Qui tenim a la llista? Qui tenim a la llista?
Doncs tenim 6 participants.
Va, som-hi.
Doncs el número Salvador Simón, sí. Número 2 Maria Lluïsa Díaz, número 3 Francesc Espar, número 4 Marina Arumí, número 5 Jordi Sala i número 6 Carme Pallarès.
Doncs, Paco, tens el bombo a punt?
Doncs tot a punt. Mira, el número 6.
Ah?
Carme Pallarès.
Carme Pallarès, doncs...
Que jo ja fa la trucada i he apuntat el seu nom.
Doncs molt bé.
Doncs Carme Pallarès, t'ha dit que ja pots anar a buscar-la aquí a l'oficina de turisme, ara o a la tarda o demà tot el dia, i que tinguis sort.
Perfecte. Doncs...
Hem de dir que és gentilesa de l'anxova milionària.
Ah, això, sempre.
Del carrer Enric Serra, número 9. Ho dic perquè, com molta gent de fora de l'escala, Verges i que ens escolta, que sàpiga on està aquesta administració número 1, que Enric 0, número 9, el telèfon 972-77-05-52.
Perfecte. Sí. Doncs, Paco, fem una petita pausa musical
i
anem a trucar a la biblioteca. Aviam quin llibre ens recomanen pel dia d'avui.
Doncs pues molt bé, vinga, a trucar a la biblioteca.
Doncs pausa musical avui amb el cas d'en Bruce Springsteen i aquest Dancing in the Dark. Springsteen amb aquest Dancing in the Dark, cançó mítica, mítica, mítica del disc aquell del Born in the USA. I ara el que hem de fer, ens hem d'anar cap a la biblioteca a escoltar la recomanació del llibre, com cada dimecres aquí en el Més Calent a l'Aigüera. I ja podem saludar la Conxa. Conxa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs des de la Biblioteca Víctor Català, quina recomanació ens feu avui o quin llibre heu escollit?
Val, doncs avui us portem una novel·la que es diu Jo sé per què canta l'ocell engabiat, i l'autora és Maya Angelou. És un llibre publicat per Angla Editorial el 2023, tot i que està escrit, publicat per primera vegada el 1969. A veure, és un llibre necessari per entendre el que és el racisme i tot el que l'envolta. És el primer dels 7 volums de memòries que va escriure l'autora nord-americana. En aquest cas, narra els seus primers anys de vida, des de la seva infància fins a l'adolescència, al sud dels Estats Units durant els anys 30 i 40 del segle passat, segle XX. La Maya parla en primera persona d'una negra, una nena negra, pobra, tímida i desmanegada, que viu amb la seva àvia en un petit poble d'Arkansas. L'autora no vol fer-se la víctima, tot el contrari. El llibre és una història de superació i orgull de raça. Vol narrar la seva realitat, la realitat, amb tota la dignitat possible. Hi trobem moments molt difícils que ens impacten, com el fragment on narra la violació que va patir quan tenia 8 anys. Però també hi trobem escenes que emocionen per la seva bellesa, humor i humanitat. A part d'explicar les seves vivències, l'autora explica com ho va sentir, tenint en compte que quan ens ho narra ja han passat molts anys des que van succeir els fets. És una de les veus que denuncien el racisme a través de la literatura. Segons les seves pròpies paraules, quan una dona s'aixeca, ho fa per totes les dones. El racisme és una forma de poder que algú s'atribueix pensant que és superior a una altra persona, només pel color de la pell o el seu origen. En aquest context, molts homes negres van viure situacions molt dures, però com acostuma a passar, les dones encara ho van tenir pitjor. Doncs, tot i això, s'hi afegeix l'abús sexual i la violència de gènere, que fan que el dolor sigui encara molt més profund. Doncs fins aquí una mica és la ressenya, així una mica per sobre del que és aquesta obra, sense entrar en detalls, però jo penso que és un llibre necessari per... Bueno, per una veu que ho ha patit en primera persona, eh?
Absolutament, i tal com està actualment la situació, doncs molt bona recomanació per part vostra. Moltíssimes gràcies, Conxa, per ser-hi un dimecres més aquí amb els llibres que ens porta la Biblioteca Víctor Català.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
I amb la biblioteca, ara continuem en el Més del Calent a l'Aigüera. Quan passen gairebé 5 minutets, arribem a 3:15, i ara us proposem escoltar un reportatge que vam poder fer ahir del Port de l'Escala, al Maram, amb un acte organitzat per la Cofradia de Pescadors, la Confederació de Cofradies de Pescadors, amb el projecte La Mar de Net, on es posava en valor el projecte de pesca neta, i on associacions, en aquest cas també una ONG, associacions com el CRAM i la ONG Plàstics Preciosos, feien tallers als alumnes d'ESO de l'Institut del Padró de l'Escala per conscienciar precisament d'això, de lo important que és tenir un mar net de cuidar, i com els pescadors també ho fan en la seva activitat del dia a dia. Vol conscienciar els alumnes de secundària sobre la importància de cuidar el mar. Per això s'ha tirat endavant la Setmana de la Innovació i el Mar de l'Escala, on enguany la contaminació per plàstics ha sigut el principal tema de treball. Aquest dimarts 21 d'octubre vam poder ser al port de l'Escala, concretament al Maram, per fer un seguiment d'una proposta interessant, i vet aquí el reportatge que us portem ara. Els alumnes d'ESO, de l'Institut El Padró de l'Escala, van passar tot un matí arran de mar i allà van fer diversos grups de treball. Es van repartir en dos tallers sobre contaminació per plàstics i biodiversitat, i al mateix temps altres grups van poder parlar amb pescadors professionals sobre projectes de pesca sostenible, com ara el Pesca Neta. El primer taller el lideraven els membres i voluntaris de l'organització Plàstic Preciós, una ONG del País Valencià que vol donar una segona vida als residus plàstics trobats a mar. Vam poder parlar amb Miguel Valderrama, que ens ha explicat els tallers que fan i les campanyes de la seva ONG. A ver, hoy habéis venido a hacer un taller relacionado con los plásticos. Explícame un poquitín de qué va este taller, qué habéis hecho hoy con los alumnos que han venido aquí al Maram.
Bueno, primero hemos traído un taller que trata sobre la concienciación de los mares, de la contaminación y específicamente de los plásticos, que es nuestra especialidad, ¿no? Hablamos un poco de la problemática que está pasando, especificamos lo que es el mar Mediterráneo, la Costa Brava. Aparte de eso, también hemos traído pues un taller de reciclaje, ¿cierto? Que tiene que ver mucho sobre cómo es el proceso de reciclaje. Es un taller interactivo en el que los chicos vienen y participan desde lo que es los primeros pasos para el reciclaje, ¿no? Como lo que es separar los residuos, triturarlos, hasta que es convertirlos pues en un nuevo objeto o un producto que sirva como una alternativa para los ya existentes, ¿no? Todo esto con plástico reciclado.
Muy bien. ¿Y crees que es especialmente importante, ¿no? En este rango de edad, a chiquillos, adolescentes en este caso, que se conciencien por la
Sí, totalmente. O sea, obviamente tenemos que influir en toda la sociedad, en todas las edades, pero es muy importante influir desde los más chicos, ¿no? Desde edades muy prontas.
Y ahora explícame un poquito más en general, ¿qué es vuestra ONG y qué actividades hacéis, o cuál es el leitmotiv de vuestra ONG?
Bueno, de manera resumida, nosotros hacemos tres cosas. Primero, hacemos talleres de concienciación, como el que hemos traído hoy, ¿no? También hacemos un poco de investigación, contamos con unos voluntarios, ¿vale? Y también nos dedicamos específicamente al reciclaje del plástico, ¿no? Como lo he dicho, somos una ONG, pero también cuando se nos solicita, participamos en estos procesos en el que la comunidad nos da a nosotros unos residuos, nosotros los transformamos en un nuevo objeto para dárselo pues a ayuntamientos o distintas organizaciones que no lo pidan.
El segon dels tallers estava impartit pel CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Ells van proposar una activitat per posar en valor, sobretot, la biodiversitat de la Mediterrània, però també per alertar els estudiants de secundària sobre les principals amenaces. Irene Martínez ens ho va explicar tot plegat fil per randa.
Doncs avui hem vingut a fer una activitat sobre biodiversitat per ensenyar una miqueta als nanos doncs, quins són els animals, la fauna, la flora que hi ha al mar Mediterrani, i també plasmar diferents amenaces que pateix la nostra fauna i flora local.
Quina importància té precisament dirigir aquesta activitat, aquest grup d'edat i estudiants?
Doncs sobretot és visibilitzar aquestes amenaces i també donar recursos a aquests estudiants perquè sàpiguen actuar des de la seva rutina o a nivell col·lectiu per intentar també solventar aquests problemes ambientals.
Des de l'entitat i amb experiència d'altres activitats, veieu una conscienciació positiva actualment?
Doncs afortunadament, jo des de la meva opinió personal cada cop veig com que els nanos tenen més eines o més consciència sobre els problemes que hi ha actualment en el mar, i també tenen com més recursos, sempre tenen com més idees del que s'ha de fer, doncs que s'ha de reduir, reciclar, inclús ja deixant de banda el plàstic amb altres problemàtiques, també com el canvi climàtic, crec que cada cop hi ha més consciència i coneixement.
Antigament hi havia molt l'opinió, o s'havia donat molt el missatge de que en el mar no hi ha res, que tot està buit, que tot està perdut, que tot està... res. I si precisament és aquest missatge contrari el que s'ha de donar, no? Que encara queda cosa.
I tant. De fet, el mar Mediterrani és un dels mars amb més biodiversitat, cosa que la gent desconeix, i tot i que hi ha molts problemes, crec que el missatge no ha de ser des de la problemàtica, sinó des d'un missatge esperançador i positiu, i de donar això, eines a la ciutadania per actuar, i que encara no està res perdut, al contrari, hi ha molts projectes, hi ha molta gent actuant per millorar la situació actual dels oceans.
I una de les propostes amb més èxit van ser les converses amb pescadors professionals. El projecte Pescaneta ha centrat les explicacions, un projecte on recordem que els pescadors recullen els residus que troben a la mar, que venen enredats amb les seves xarxes i els porten a reciclar. Ara bé, els alumnes han preguntat moltes més coses sobre la pesca i el dia a dia a la mar. Josep Lluís Sureda, que és el patró major de la cofradia de pescadors de l'Escala, ha estat un dels pescadors que s'ha obert a parlar amb els joves.
Quina importància té per els alumnes de l'institut que els expliqueu precisament això, que la pesca també pot ser una activitat sostenible?
Bueno, doncs per nosaltres, pel sector de la pesca, és molt important que es facin aquestes jornades com avui per donar visibilitat que el sector pesquer, doncs també fem una feina, doncs, de, podríem dir, de neteja del fons marí, doncs això, donar visibilitat a aquest projecte del Pescaneta pel nostre sector és molt important. Penseu que nosaltres, quan sortim a pescar, no només pesquem peix, també pesquem pues, bastanta brossa, pesquem pues, plàstics, agafem pues, llaunes d'alumini, agafem pues, tota classe de brossa, que malauradament pues, és molta brossa que arriba al mar degut pues, a aquestes grans riuades que hi ha, per exemple, sense anar més lluny, la setmana passada al Sant Carles de la Ràpida va haver-hi una riuada i tota aquella brossa, pues, malauradament, va al mar, i el mar pues, cada vegada està més contaminat. Què passa? Doncs que els pescadors, quan sortim a pescar, doncs, pesquem molta brossa. Poder aquí a l'Escala no ens trobem pas tant, perquè la flota d'encerclament doncs, no agafem tanta brossa de primera manera, però la flota d'arrossegament de roses i palomós, doncs agafen molta i molta brutícia. Doncs, bueno, aquesta brutícia pues, l'embarquen a dalt de la barca i la porten pues, al port i allà pues, se recicla. I nosaltres pues, donar visibilitat doncs, a aquesta activitat que fem al sector pesquer, pues, que la mainada i els alumnes ho coneguen, ho trobem molt i molt important.
Això va formar part d'una primera ronda d'activitat, però el dijous de la mateixa setmana es va fer una jornada de treball, en aquest cas al CER, on es posava un repte als alumnes: ser uns agents pel canvi per a idear solucions creatives contra la contaminació del mar i els residus. Aquest joc creatiu, anomenat Hackató, ha tingut 6 fases i, finalment, els alumnes han pogut presentar aquest projecte en comunitat. Una activitat dissenyada especialment pels joves, els estudiants d'ESO de l'Institut, on s'ha fomentat precisament això, el valor de la conservació del mar i donar a conèixer que la contaminació, especialment per plàstics, és un problema molt i molt greu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Doncs amb aquest reportatge hem arribat que falten tot just 6 minutets per arribar al punt de la una amb l'informatiu de l'Eladi Giné. Però primer de tot, ara anem a fer això de sabies què. No sé si sabeu el que és la plasticitat cerebral.
Sabies que...
La plasticitat cerebral, o neuroplasticitat, és la capacitat del cervell per adaptar-se, reorganitzar-se i formar noves connexions neuronals al llarg de la vida. Aquesta característica fascinant permet al cervell aprendre, memoritzar i recuperar-se de lesions. Una curiositat destacada és que fins fa poques dècades es creia que el cervell adult era rígid i incapaç de generar noves neurones. Tanmateix, estudis recents han demostrat que fins i tot en adults, el cervell pot crear neurones noves en un procés anomenat neurogènesi, especialment a l'hipocamp, una regió clau per a la memòria i l'aprenentatge. Aquesta plasticitat es manifesta, per exemple, quan aprenem una nova habilitat, com tocar un instrument. Practicar repetidament enforteix les connexions sinàptiques, fent que les habilitats esdevinguin més naturals. També és crucial en la rehabilitació després d'un ictus, on el cervell pot reassignar funcions a zones no afectades. Curiosament, activitats com la meditació o l'exercici físic poden potenciar aquesta plasticitat, millorant la cognició. Aquest descobriment ha revolucionat la neurociència, demostrant que el nostre cervell és molt més flexible del que es pensava, obrint portes a noves teràpies i enfocaments per millorar la salut mental.
Doncs ja sabeu, això de la neurociència, un tot un món per descobrir. Anem acabant aquí el Més Calent a la Higuera d'avui dimecres, dia 20 i 22 d'octubre. A continuació, la Lali Giné amb tota la informació local i tot seguit l'alcaldia amb Josep Bofill, també amb la Lali Giné, per tractar tota l'actualitat escalenca amb l'alcalde. Per la meva part, ens hi tornem a trobar demà al punt de les 12 del migdia. Abans, però, aquesta tarda amb la Ronda del Mar al punt de les 4, ja sabeu, amb el programa més mariner de tots. Ara us deixem amb música, us deixem amb Moques Grasses i aquest de bones.
Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres que et facin marxar lluny. Vine a buscar-me on vulguis, que ho estaré esperant. Ja no m'importa el vèrtic de no saber on anar. Pot ser que ho dongui tot i no ho aconsegueixi, que em quedi sense forces, que tot i així segueixi. Yeah. És tot el que ens va omplint, pot entrar la llum quan et fas ferides. Estimar-me prou, que la pluja em brilla els ulls tots els dies que plou. Si ho has donat tot, mira, tot això que tens, que quan queda per fer és pitjor que fer-ho malament. Quina alegria, el rotllo d'existir. No li calen claus al vent, ningú li diu qui ha de ser. Què passaria si ho tornés a viure tot? Tornaria a fer-ho igual, tornaria a ser qui sóc. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferides.
La 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 la
Ràdio L'Escala.
La xarxa.